És una delícia poder-lo escoltar, poder-lo llegir. Ha fet un llibre imprescindible que el recomano molt per aquest Sant Jordi, i també és imprescindible les seves cròniques a La Vanguardia. Xavi, estem parlant en aquests moments, ara us explicava la Rosa Otero, de 1.400 morts només en menys de 4 mesos. Què està passant i per què tants africans estan marxant?
Bueno, tenim 1.400 morts al mar Mediterrani, perquè encara s'haurien d'afegir els que moren al desert intentant arribar fins a Líbia o a les fronteres, producte de màfies o de tortures, inclús algunes d'aquestes màfies que s'enriqueixen amb aquesta gent. El que estem veient és que a l'Àfrica hi ha llocs on la gent ho passa molt malament, on hi ha guerra. Abans ho comentava, la guerra no és només on cauen els morts, sinó cap a on fugen els vius, i fugen fins i tot fins al Mediterrani i allà s'ofeguen alguns.
Bàsicament de quines zones estan fugint, Xavier?
Bueno, la majoria dels que l'any passat van a intentar travessar el Mediterrani són de Síria i Eritrea. També és veritat que no és només homogeni, perquè, per exemple, hi ha alguna gent que va per Senegal que potser els seus motius no són tant de refugiat com, per exemple, a l'altra banda, Alemanya, on Somàlia, Eritrea són països en el caos o en una dictadura brutal, i llavors pugen per una qüestió d'humanitat, d'intentar salvar la seva vida.
Estem parlant, deies, de Síria i d'Eritrea. De què fugen exactament?
Bueno, Eritrea, per exemple, té una dictadura de les més bèsties del món. Estem parlant de gent que està engarjolada, que no hi ha llibertat d'expressió, que hi ha tortures. La situació dels eritreus és realment molt complicada. A més, de fet, està considerat el país amb menys llibertat d'expressió del món. O sigui, ja us podeu imaginar, quan tenim un món amb algunes dictadures brutals, quin és el nivell perquè Eritrea estigui considerat el primer. Així que la situació a Eritrea és molt complicada. Síria potser es coneix una mica millor la guerra tan brutal que està afectant, no només l'estat islàmic, sinó ja portaven abans mesos lluitant, així que la situació és complicada ja també.
Què té a veure l'estat islàmic amb tot això?
Bueno, l'estat islàmic és potser el punt més greu de la situació a la guerra de Síria, perquè el que ha fet a Síria i a Iraq, el que ha fet és convertir en insuportable la vida de moltes persones a la regió, i això també s'està estenent. Ara, darrerament, segurament heu sentit com hi ha grups que s'han fidelitzat, des de Boko Haram a Nigèria, altres grups també a Egipte, a Algèria. Així que la situació és molt complicada per la gent, i aquesta radicalització també afecta gent que no té un altre remei que fugir.
Ells, quan marxen, són conscients del que els pot passar?
Molt conscients. Són molt conscients i estan disposats a arriscar-se. Penseu que, en realitat, aquesta gent paga a les màfies unes quantitats exorbitants. Potser estem parlant de $10.000 per arribar allà. Si hi haguessin mitjans perquè poguessin entrar legalment com a refugiat, agafarien un avió. Estem parlant de gent que no té res més a perdre que la vida. I llavors se la juguen, perquè si ho aconsegueixen almenys tenen un futur. Jo crec que ens hem de posar també una mica a la seva pell. L'altre dia, per exemple, amb l'atemptat aquest de Garissa, a Kènia, que van morir tants estudiants, nosaltres ens vam posar les mans al cap, però després també dos dies després el govern de Kènia va dir que tancarien el camp de refugiats de Dadaab, on hi ha 600.000 persones. Ho vam veure com si fos una cosa molt llunyana, però jo em pregunto, on aniran aquestes 600.000 persones si no poden viure al camp de refugiats i tampoc volen tornar a Somàlia perquè estan en el caos, marxava a fer la via impossible? Doncs probablement molts intentaran anar al Mediterrani. Estem parlant d'una esperança, i és el que la gent intenta seguir.
Quan parlem, per exemple, ara, Xavier, parlaves de Boko Haram, moltes vegades els mitjans d'aquí en parlem quan surt, quan sobresurt, quan comença, i després anem oblidant. Però allà la vida va passant i aquests, per exemple, continuen estant.
Clar, sí, no, i Boko Haram, parlem que des de 2009 està amb una campanya brutal d'atemptats contra la població. Boko Haram, és veritat que nosaltres ens quedem amb la qüestió dels assassinats i de més, però estem parlant d'una xarxa que ha destrossat més de 100 escoles, està fent la vida impossible a molta gent, o almenys a tothom que no segueix la seva visió radical de l'islam, i la gent ho pateix molt. La gent que està allà és la que més ho pateix amb molta diferència. A més, en llocs on la convivència havia sigut més o menys bona, o més o menys, o sense el més o menys, molt bona. Ara, a Etiopia, hi va haver-hi un vídeo de l'estat islàmic on van matar 30 cristians etíops, i Etiopia és precisament un dels països que millor han convivit sempre totes les religions. Així que la gent que viu allà és la que més pateix, i a vegades no té més remei que intentar una sortida per millorar la seva vida.
Parlàvem de que aquestes persones, 900, 700, 1.000, 1.100 persones que anaven en aquesta pastera ahir, estaven totes amuntonegades, amb algunes a la bodega, era un autèntic drama. Quan parlem d'això, i quan parlàvem ara de tràfic de persones, i quan parlàvem de màfies, com funcionen al DECO aquestes màfies?
Bueno, ara el que hi ha hagut un canvi en els darrers anys, diuen, és que les màfies operen ara per regions. Per exemple, Boko Haram, ara parlant de Boko Haram, controla el comerç de persones, també de drogues, també d'armes, de la seva regió. El Sahel són els d'Al-Qaeda amb el Magreb Islàmic, qui controlen amb aquesta regió les drogues, les persones i tothom que passa per allà. Així que aquestes xarxes mafioses, terroristes, també comercien amb totes les qüestions que van pel seu territori. Si no, només una màfia que controla tot el comerç de persones a l'Àfrica o en altres llocs del món, sinó es divideixen per regions al negoci.
I, evidentment, els costa és a dir, han de pagar tota aquesta gent, no?, per poder accedir a aquesta pastera per poder marxar?
Sí, no, han de pagar unes quantitats brutals. A més, no penseu moltes vegades, no se tinguin els diners el primer dia i ho paguen, sinó que van pagant poc a poc perquè els hi vagin portant fins al següent lloc, i d'allà han de tornar a pagar. Moltes vegades els enganyen, moltes vegades els roben, moltes vegades les violen a les dones. O sigui, estem parlant d'un calvari brutal per l'oportunitat d'intentar arribar al Mediterrani i intentar travessar-lo. Potser segurament el Mediterrani és l'últim punt d'un viatge brutal. No estem parlant d'un viatge en què et porten amb un autobús o un taxi. De fet, fa 2 anys al Sahel es va espatllar un autobús i van morir més de 100 persones, entre ells molts nens, més de 70 nens, perquè s'havia espatllat l'autobús i no hi havia cap lloc al voltant, i es van morir de set. Totes aquestes morts al desert, aquestes ni tan sols ens enterem. Lògicament, al Mediterrani hi ha moltes que tampoc, però hi ha moltes dintre de l'Àfrica, en el viatge cap a la costa, que ni tan sols ens enterem, i és allà on ho passen també molt, molt malament moltes persones.
Fa molts anys, no, que vius a l'Àfrica? Quants anys fa?
Pues que vaig més de 14, i des del 2009 com a resident a Sud-àfrica.
Com a resident a Sud-àfrica. Quan a tu et diuen que reuneixen avui d'urgència els 28 i que intentaran buscar una solució, rius, t'emprenyes o tens un punt d'optimista pel que pugui passar?
Bueno, jo crec que al principi ric, però és un riure una mica amarg, no? Perquè això no és una sorpresa, és que no, això és producte també de les polítiques que es fan a Europa. Ara, abans deia a Rosa Otero, el canvi de la Mare Nostrum a Triton, això implicava passar de més vaixells, més salvaments i més mitjans, a menys mitjans, menys vaixells i menys salvaments. Això és un producte directe d'una política. Jo crec que quan sento a Europa, jo sento parlar de posar les valles més altes, de blindar una mica més les fronteres, de preocupació per com poden venir, i no sento parlar d'humanitat. Per tant, crec que ara posar-se les mans al cap a nivell polític i dir és que això no pot ser. A Lampedusa, quan van morir 400 persones el 2013, el Durão Barroso va dir que Europa no pot mirar cap a un altre costat. Pues si el 2013 no podíem mirar cap a un altre costat, ara cap a on mirem ara, que han mort més de 900?
Xavier Aldecon, sembla que el Camisans vol dir alguna cosa.
Bon dia, Xavier. Com a coneixedor de la profunda de la realitat africana, i en el bàndol i en el còmput de la responsabilitat d'Occident o dels països europeus, més en concret, m'agradaria que em diguessis si les dràstiques retallades que han patit els pressupostos de cooperació internacional al desenvolupament, fins a quin punt aquesta responsabilitat dels darrers anys, perquè, clar, com deies tu, les arrels del problema, no? Si al final no els hi portem, no porta la canya, que diria Albert Rivera, perquè aprenguin a pescar, sinó ensenyar-los a que es faci la canya per poder pescar. És a dir, quina responsabilitat també, a banda de la política fronterera, Frontex, etcètera, etcètera, a la reducció dràstica dels pressupostos de cooperació internacional? Com ho has vist?
Bueno, aquest és un factor però jo crec que no seria un error mirar només a un factor. Aquest és un factor, sens dubte, però també ho és la corrupció local o els governs que s'han instal·lat o que s'han deixat instal·lar. També és una política, des de fa molts anys, d'expoli d'algunes situacions allà. Penso a la pesca de Somàlia, les coses de Somàlia, com s'ha pescat allà, s'han pescat, per cert, vaixells de bascos i gallecs i d'altres llocs del món, i no es deixen desenvolupar aquestes economies. Penso també en com a Somàlia, quan estava als Estats Units i el 1994 van tenir un accident perquè intentaven fer una missió contra els senyors de la guerra i van morir uns quants soldats americans, van marxar i van deixar la situació tal i com estava, en un país que s'havia armat, a més, per la Guerra Freda, on la URSS i els Estats Units van donar moltes armes per interès geopolític. Al final, la culpa és una suma d'actuacions o d'omissions que provoquen una situació. I aquest que deies, el de l'ajuda de cooperació, és també un altre factor que, lògicament, reforça o agrava encara més la situació que pateix aquesta gent.
Xavier Aldecoa, continuem parlant. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RAC1.
Gràcies, senyora Sada.
Que vagi bé. Són les 9:00 del matí.